Meteo Mauri, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Meteo Mauri, un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Doncs som dijous 28 d'octubre, darrer dijous del mes d'octubre, programa 432 i el Meteo Mauri d'avui, que ens portarà un meteoambient i un meteo escapades per parlar d'aquest observatori d'ocells a la vall de Núria, Meteoterra, amb en Jordi Puig, el Verkham Fruits, una empresa potent de l'àrea del Baix Camp, de Cambrils, que ens portarà doncs tot el que és, podríem dir, una revolució en una gran empresa hortofrutícola i que, a més, les seves pràctiques són ben, ben respectuoses. Això, però, ens ho acostarà el Dani Ramírez, en aquest cas. Meteotaula des de la Terra Alta, la Núria Altés, el celler Herència Altés i el Meteotemps. Podria passar una erupció volcànica com la de la Palma a la Garrotxa? L'Antoni Roca, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ens ho contestarà. Catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, a Facebook 28.450 seguidors i a Twitter, camí ja dels 60.200 seguidors.
Quin temps ha fet?
Sens dubte, el més destacat dels últims 8 dies, a banda de la lleugera inestabilització en alguns punts de la costa de les últimes hores i també del prelitoral d'aquest matí mateix o d'ara de la tarda, doncs, sens dubte, ha estat aquest contrast marcadíssim entre el dia i la nit pel que fa a temperatures. Si bé ahir van baixar, ahir dimecres, els termòmetres una miqueta pel que fa a les temperatures diurnes, abans d'ahir, l'altre i també el cap de setmana, la diferència entre el dia i la nit va ser accentuada. Valors de 3, 4, 5 sota 0, els més baixos en algunes valls pirinenques, contrastaven amb valors en alguns raconets de Catalunya entre 20 i 25 graus. Per tant, doncs, complicacions a l'hora de triar la roba.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Preciosa, una fotografia del llac Fontviva a prop del Carlit, a la Catalunya Nord. És una fotografia de la roba del Toni V.J. No diu res més. Doncs bé, és una foto del 24 d'octubre i és una preciositat, un blau intens, una muntanya absolutament retallada, uns colors de tardor magnífics i un verd, no arriba blavós, un verd de les aigües amb el mirall del groc d'alguns dels arbres. Val molt la pena.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis,
què tal?
Bé, anem a Meteoambient, meteoescapades. Avui el José Luis Gallego el tenim de parranda. Bé, parranda no, perquè està treballant, però ho fa a la capital de l'Estat, a Madrid. I gràcies a l'assistència tècnica del Luis Gómez. Però, a més, José Luis, tenim a dues persones més que tampoc són a l'estudi de Barcelona, sinó que estan un a l'alta muntanya i un altre molt a propet. El Guillem Mas és biòleg i director de Paisatges Vius, exposició itinerant Tots podem ajudar el gall fer, i el David Codony és responsable d'esdeveniments i activitats de la Vall de Núria. Saps de què parlarem, José Luis?
De l'Observatori d'Ocells.
Uf, ja deus estar frisant, eh?
Bueno, ja... doncs... ja et porto el pitet.
Molt bé. Doncs anem a saludar-los. Guillem Mas, bona tarda.
Bona tarda.
I David Codony, bona tarda.
Bona tarda.
Perfecte. Hola. Va, José Luis, vinga, comença, que tu ets l'home ocell.
No, jo, clar, és a dir, més que...
T'agrada tota... la idea, t'agrada, m'imagino, la idea d'un mirador d'ocells a l'alta muntanya, en aquest cas al llac de Núria, m'imagino.
A mi que m'agrada la idea de socialitzar aquest patrimoni natural que tenim allà dalt, el Parc Natural dels Capçalers del Ter i del Freser, i que sovint no li donem la importància que té. Se'ns omple la boca de parlar d'aigomolls, del Talebre i Montseny i que dim Xaró, i en canvi aquí dalt tenim un tresor, una joia, que en una situació diferent, que és el gallfer. El gallfer és una espècie que té dues situacions diferents a la península. Hi ha una situació és la que té la població cantàbrica i una altra és la que té la població dels Pirineus, però és un tresor. Ens ho diran el David i el Guillem, però això és una joia, és a dir, que i gaudir només de la possibilitat. Jo sóc dels que pensa que mirar el territori ja et diu, no cal veure l'espècie. Si veus el linx, si veus l'os, si veus el llop, magnífic. Però veient el país on viu aquest ésser viu, ja t'està omplint, no?
Doncs, escolta'm, anem a saber si aquest observatori d'ocells ens omplirà, David.
Doncs, home, aquest és l'objectiu, no?, d'aquest observatori d'ocells que vam fer tot just l'any passat i que ha estat aquest primer estiu que l'hem tingut en funcionament. Està, com deies, està col·locat aquí damunt del llac, en un tronet que fa. Realment és un lloc preciós. Si mires cap al nord, tens el llac, el santuari, les muntanyes de l'entorn de Núria, i cap al sud tens tota el que és la vall del Cremallera. No? La ubicació d'aquest aguait la vam fer conjuntament amb el Parc Natural. Per tal
Parc
de
Natural
que...
de les Capçaleres del Ter i del Freser, eh?
Exactament. Prèviament va haver-hi un estudi de l'ICO, de l'Institut Català d'Ornitologia, i després amb el Parc Natural vam acabar de configurar quin era l'espai més bo. Aquest espai que es va trobar té la característica que tens tant el bosc, no?, que tens bosc de conífera, que és el propi d'allà on estem, a l'alta muntanya, i després també tenim una mica de zona de prat. I hem creat un petit hàbitat amb una basseta, unes roques, alguns arbres morts, inclús n'hem posat un de vertical, plantat a terra, malgrat que estigui mort, doncs per facilitar que les espècies hi vinguin.
David, les espècies no les poseu vosaltres, eh? Vosaltres heu habilitat una miqueta l'escenari perquè sigui favorable, però els ocells són autòctons de la zona, oi?
Exactament, sí, aquí no hi ha ni trampa ni cartró, eh? Vull dir que està clar que el que fem és crear aquest espai per facilitar, no?
I
no tindria sentit tampoc interferir-hi d'aquesta manera.
Certifiquem-ho amb el Guillem Mas, José Luis, que és el biòleg, i ens confirmarà si són de cartró o quines espècies de la zona podem trobar, Guillem.
Hola, bones. Doncs sí, nosaltres vam visitar aquest observatori el dia que es va inaugurar, perquè es va inaugurar el mateix dia que l'exposició, i ja vam poder veure el potencial que té per atreure sobretot petits ocells, sobretot pinsans, trencapinyes, tota classe de mallarengues, i són aquests ocells petits els que són més fàcils de treure davant de l'observatori, amb la col·locació de menjadores, hi han ficat un punt d'aigua, i es va movent entre les branques dels arbres que hi ha per allà, i amb silenci i paciència doncs es poden anar observant amb binocles i tot sovint de ben a prop.
I escolta'm, per què esteu destacant el gallfer? Amb aquesta exposició itinerant, tots podem ajudar el gallfer.
El per què?
Sí, Guillem. És a dir, què té el gallfer, com el podem ajudar que no tingui, per exemple, un pinsà o algun altre ocell? M'has sentit la pregunta, Guillem?
Sí, el gallfer és un d'aquests ocells que per molts observatoris que hi posis, difícilment el veuràs. En diem que és el fantasma del bosc perquè gairebé mai es veu. I per això és molt difícil que la gent sigui conscient de la seva presència i que sigui conscient de que la seva sola presència al bosc pot molestar-lo. Aquesta exposició és una de les diferents accions que fem dintre el projecte de conservació del gallfer. El gallfer és una espècie que no només està afectada per les molèsties de la gent, sinó que també per una gestió forestal inadequada, per l'increment d'herbívors, per l'increment de mesocarnívors. I cada una d'aquestes problemàtiques l'enfoquem d'una manera diferent. I aquesta exposició, el perquè d'aquesta exposició, és per conscienciar a la gent de l'existència d'aquesta espècie, de quins problemes té i, com a persones que visiten la muntanya, què han de fer per ajudar-lo. Val?
José Luis.
El que proposem per ajudar el gallfer, bàsicament, són quatre coses molt bàsiques
sí.
que s'hauria de fer no només pel gallfer, sinó sempre que anem a la muntanya. No? Que són, primer, no sortir dels itineraris senyalitzats, sobretot si estem en espais naturals protegits, és a dir, no disgregar-se, anar sempre pels llocs on ja hi ha camins senyalitzats.
Sí.
Per què? Perquè el gallfer ja sap que per allà hi passa gent i, per tant, ell està acostumat a anar a altres zones del bosc que no estan transitades. Si sortim dels itineraris, el molestarem.
D'acord.
Segon, els gossos o es deixen a casa o si es porten a la muntanya o en espais naturals de qualsevol tipus, de la costa també, que es portin lligats. Perquè els gossos són percebuts com a depredadors pel gall fer i per la fauna salvatge.
Sí.
Val? Això de no, aquest no fa res, aquest no es mou, mai ha perseguit res,
sí,
això
però,
no val. Per un gall fer
no.
és igual, encara que un gos sigui molt obedient i no separi gaire. Si els portem lligats, ho evitarem. I la tercera cosa que es pot fer és, sobretot, anar en grup i en silenci. Si som un grup de cinc, no ens dispersem i cadascú vagi a la seva. Agrupem el grup i anem sempre junts.
Mm-hmm. Perfecte. José Luis.
Bé, no, jo el que crec és que, efectivament, la conservació i la preservació del territori i de les espècies és prioritari. Aquesta és la primera mesura que hem d'assumir, és que la biodiversitat s'ha de conservar. I la millor manera de conservar la biodiversitat, de vegades, és no anant-hi, que és per això que es fan àrees reservades. Però també és cert que és important, i estic segur que tant el David com el Guillem convindran amb mi, donar a conèixer aquests valors. Perquè la gent s'estima allò que coneix i la gent s'estima allò que s'ho fa seu, no? I que se sent orgullosa de tenir-ho, no? En aquest sentit, és cert que hi ha espècies emblemàtiques, és a dir, que, clar, el parla del trencapinyes. Jo, com a ornitòleg, no canvio una parella de trencapinyes, el mascle i femella, i d'aquestes coloracions, no?, vermelles i grogues per cap altre ocell. Soc un enamorat d'aquest ocellot. Però és cert que, de vegades, aquestes espècies emblemàtiques ens poden ajudar a seduir, no?, això que diu el Sargatal, no?, la seducció, no?, és a dir, fer que la gent entengui que aquí dalt tenim un tresor i que és per això que hem de protegir els hàbitats i és per això que hem de protegir el territori. No només és el gallfer en si mateix, com deia abans, sinó és el país on viu el gallfer. I protegint aquest país és on podem protegir tot el conjunt de l'ecosistema, dels hàbitats i de les espècies, d'ocells, d'amfibis, de rèptils, de mamífers, d'insectes, de tot el conjunt. Aquest ocell emblema el que pot fer és tirar, no? Tirar endavant. No? No sé si compartiu aquesta opinió i aquest punt de vista.
David.
Sí, 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 és evident. És la gràcia de tot plegat, que la gent entengui aquesta necessitat d'estimar, que ho has definit molt bé. Però com tota relació, no es crea de cop i volta. No? I aquí és on llocs, o sigui, feines com la que fan ells amb l'exposició del gallfer o equipaments com aquest que ara nosaltres hem fet aquí a Núria, ajuden a que el gran públic vagi cap a aquesta direcció. Els ornitòlegs que us estimeu tant, els ocells, on coneixeu tant, un equipament així ja li traureu a força suc, no? Però també és bo que aquest, el turista, penseu que, per exemple,
la família.
Núria, o la família, la diversitat de tipus de turisme que podem tenir en un lloc tan emblemàtic com Núria, ostres, la funció que podem fer de pedagògica amb un equipament d'aquest tipus
molt
és molt
important,
gran. No?
Molt.
I és important. I ara, clar, tot just hem fet la primera temporada. A més, és un espai reduït, clar, no és pas un espai molt gran, d'una capacitat d'unes 20 persones, però que amb Covid hem hagut de reduir, tota una sèrie d'activitats que estaven previstes, que de moment no s'han fet, que anirem fent ara a partir d'aquesta normalització. No? Però que el que hem pogut veure és que vosaltres ho teniu molt clar, que sou especialistes, però la gent potser no sap. La gent a vegades arriba allà, una cosa és observar ocells grossos, que ja tenim un plafó a l'entrada perquè la gent els pugui identificar, no?
El voltó, el corb.
Exacte, no? Trencalós, el voltó, l'àliga daurada, els corbs. Però després els petits, ostres, és diferent, no és pas tan fàcil, perquè la gent s'asseu allà i, clar, si n'hi ha que si en un, dos o tres minuts no n'hem vist cap, se'n van, no? No estem fent bé la feina, aleshores, no? I una miqueta el que hem de treballar és això, no? Primer, és un espai preciós, us ho deia abans, és tenim la sort de tenir l'entorn que tenim, de seure's allà a contemplar, no? I utilitzar algun tipus d'estri, ja sigui una càmera, uns prismàtics, un mòbil, que també estem mirant ja com ho podrem combinar, això. Perquè, clar, són ocells petits. I quan en veus un, de lluny no l'identifiques, no? Si no ets un especialista, no? Sempre parlant, pensant en aquest públic més generalista. Doncs que tinguin alguna eina per poder veure'ls de prop, en aquest hàbitat que hem procurat que sigui fàcil perquè sigui així, i després poder-lo identificar. No? Jo crec que aquest procés, experimentar-lo un mateix, veure un ocell que no coneixies de res, de cop i volta buscar-li les característiques que l'identifiquen i després trobar-lo amb el plafó que tenim a dins, ostres, és una experiència de dir, mira, l'he identificat, et crea una satisfacció personal. No? Una miqueta ja formes part, no? Encara que sigui de manera molt, molt petita, però acabes d'inaugurar-te la família dels ornitòlegs perquè has identificat un ocell. No? Jo crec que aquest és el repte que hem de transmetre a la gent, perquè quan aconseguim fer això, aconseguirem el que deies tu al principi, no? Que si hi ha una relació amorosa amb l'entorn, amb la fauna, amb el gaifé, amb la perdiu blanca que també tenim, doncs aconseguirem aquest respecte tan necessari.
Petitíssima pausa.
Meteoscapades.
Guillem Mas, el biòleg i director de Paisatges Vius. De les últimes setmanes, etc., clar, segurament el David està més a peu de que no, d'aquest observatori. Però entens comentaris de la gent, inputs d'aquesta exposició, d'aquest mirador, Guillem? Una miqueta també el que deia el David. Al final la gent vol arribar i moldre i al cap de 3 minuts veure 3, bé, coma no, però 4 ocells, 3 ocells, 5 ocells i acabar la feina ràpid, però necessita de paciència. Com ho veu el públic en general, Guillem?
Bé, el públic ha fet una exposició molt visual, retroil·luminada, que es pot visitar per dintre i per fora. Hi ha una vitrina amb els rastres, que el gall fet no el veurem, però els seus rastres, si ens hi fixem, sí que el podem veure. Plomes, excrements, petjades. A més, hi ha un vídeo explicatiu, resum, per si et vols llegir tota l'exposició, on en 2 minuts i mig t'expliquen els 4 punts claus per ajudar el gall fet, i està tinguent bona acollida. De fet, ara ja no està a la Vall de Núria, va estar-hi l'estiu. Ara aquesta tardor està al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a l'hivern estarà al Parc Natural de l'Alt Pirineu. És una exposició itinerant perquè el que ens interessava és arribar al públic objectiu, que són la gent que visita aquests espais naturals de muntanya. I, de fet, tenim l'agenda plena ja fins al 2023. Cada 2 mesos, aproximadament, movem l'exposició i la portem des de centres excursionistes, als parcs naturals, a l'Ajuntament de Camprodon també ens l'ha demanat, ara estarà a l'estació d'esquí de Portainé aquest hivern també. Vull dir que és una exposició que té molta demanda i que creiem que hem sintetitzat de manera breu, visual i didàctica què és un gall fer, on viu, quins problemes té i com el podem ajudar. I en 10 minutets l'exposició es veu.
Molt bé. Doncs
jo sempre
ràpidament, David, sí.
Res que corroborar aquest impacte de l'exposició que va agradar moltíssim a la gent i que quan va haver de marxar ens va saber molt greu i la gent ens demanava on està l'exposició al Gayfer, no? Perquè realment és molt maca.
Doncs escolteu, amb aquesta recomanació clara, exposició ben maca, ben interessant del Gall Fer, però lògicament també amb aquest neguit per la visita de l'Observatori d'Ocells a la Vall de Núria, ho deixaríem aquí. Guillem Mas, biòleg i director de Paisatges Vius, moltes gràcies.
A vosaltres.
I David Codony, responsable d'esdeveniments i activitats de la Vall de Núria. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, merci.
I José Luis Gallego, aquesta setmana des de Catalunya Ràdio Madrid. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Bon viatge de tornada i gràcies a l'assistència tècnica de Luis Gómez des dels estudis de Catalunya Ràdio Madrid. Adéu-siau, bona tarda.
El concurs.
Doncs anem al concurs. A quin lloc de la Vall de Núria es troba el Mirador d'Ocells? El premi és un lot de productes Pastoret amb iogurts ecològics de Nabius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana, kefir i postre vegetal amb ametlla, préssec i maracujà. I el concurs de la setmana passada, Green Transició Energètica i Llara Triple Plus Consum Responsable. Ja tenim guanyadora. És de la ciutat de Barcelona. La pregunta deia: a Catalunya tenim tres nuclears, tres, més ben dit, reactors nuclears, que són dos a Ascó i un altre a Vandellòs, i a Barcelona tenen cinc centrals de... La resposta era cinc centrals de gas, de cicle combinat, dins de la ciutat de Barcelona. El lot de cinc paquets de càpsules novell compostables de residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic és el premi. Però si no us va bé les càpsules compostables, podeu triar amb cinc paquets de quart de quilo de cafè amb gra o de cinc paquets de quart de quilo de cafè molt. La Patrícia Vera, o Patrícia Vera, de Barcelona, la guanyadora.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Avui acompanyat de l'Ernest Mas, de Verkam, una empresa situada a Cambrils, ja des del 1989, o una mica abans. Atenció, perquè aquesta empresa doncs ens marca segurament el camí del que hauria de ser la majoria d'elles. És a dir, sí, fer una empresa, fer un negoci, però tenir un respecte cap al medi natural, amb producció ecològica, amb respecte per la biodiversitat, i tot això fet doncs des de la sensibilitat que a vegades falta a molts altres sectors. Bona tarda, Jordi, com anem?
Molt bé.
Explica'ns coses de l'Ernest i d'aquesta empresa Verkam. Verkam deu ser verd d'ecològic, camp de Baix Camp, de Cambrils, més o menys va per aquí?
Sí, no ho sé exactament, ja m'explicarà l'Ernest, però el que sí que volia constatar és que realment jo amb l'Ernest vaig tenir un enamorament sobtat, és a dir, quan ens vam conèixer vaig visitar la finca i realment em va sorprendre una... Bueno, molt agradablement que una finca de les dimensions de Verkam, és a dir, tenen pràcticament 300 hectàrees en producció,
no és petita, no?
Que poguessin, entre cometes, produir d'una manera com la que estaven produint, introduint pol·linitzadors, fent una cosa que es diu l'intercropping floral, que ja ens ho explicarà l'Ernest, treballant amb la millora de la biodiversitat, biodiversitat adjacent, treballant també temes de fertilitat del sòl, és a dir, tot allò que estaven fent les finques agroecològiques petites, ell ho estava intentant aplicar a una escala doncs, de gran finca. Per tant, realment penso que això ens demostra doncs, que aquestes grans explotacions, aquestes empreses que treballen a una lliga doncs, de, diguem, mundial, també poden produir d'una manera molt sostenible i generar impactes molt positius al territori. Per tant, això, ansiós de fer-li preguntes a l'Ernest, a veure què ens explica.
Doncs vinga, connectem directament amb Cambrils. Ernest, què ens expliques de tot això que sembla que podria marcar el camí de més altres empreses? No sé si sou pioners o us veu inspirar en altres models.
Bé, hola, què tal?
Bones.
Bé, bueno, intentem fer una agricultura el més respectuosa possible. Van començar amb una agricultura ecològica i vam veure que li podíem donar un tomb de rosca i podíem anar una mica més enllà, no? Al final, l'agricultura ecològica principalment se basa en evitar tots els químics de síntesi i nosaltres doncs, bueno, volem fer una agricultura de valor per la societat, de valor pel territori, de valor del paisatge i de valor del producte, no? I sobretot que sigui un valor de sector, que és una mica el que fa falta.
I això de la pol·linització, heu dit un nom una mica complicat, en què consisteix?
Bé, això neix d'una problemàtica que vam tenir amb un cultiu en concret, amb síndries, on teníem molts problemes amb una plaga, que són els pugons, i coincidia amb el tema de pol·linització i és bàsic per poder produir una bona síndria que les abelles doncs, treballin el màxim possible, no? I, bueno, en aquell moment fèiem molts tractaments, bueno, això ja parlo d'anys, fèiem tractaments químics i tampoc no controlàvem ni una cosa i, fèiem mal a les abelles, no? I llavors vam començar a estudiar diferents plantes florals, vale, per veure quina fauna auxiliar. Fauna auxiliar són els insectes que s'alimenten de la plaga, com si diguéssim, quina fauna auxiliar s'establia i com sincronitzar-ho dintre el cultiu i fer-ho d'una manera que sigués fàcil, que sigués efectiva i que realment també sigués econòmica. No? I vam crear això, l'intercropping floral, i es basa en intercalar plantes florals dins del cultiu sense perdre producció i afavorint doncs, el que et deia. No? Tot aquest equilibri ecosistèmic entre el que seria la plaga i el que seria, no, la fauna auxiliar o els insectes beneficiosos.
I, per exemple, els depredadors naturals, què hi teniu a dir en aquest tema? És a dir, d'alguna manera fa que, si porteu aquestes finques amb més cura, mediambientalment parlant, els depredadors naturals també intervenen d'alguna manera?
Sí. Bàsicament, aquí el tema
està... Que teniu un gripau cada metre quadrat? Com funciona això?
No. Aquí, perquè et facis una idea, tenim una planta que emet flors, vale? Molta fauna auxiliar, pol·linizadors, el que s'alimenten és de pol·len. El pol·len està a les flors i molts dels nostres cultius no tenen flors. O sigui, una col difícilment tindrà una flor. Vale? Llavors, associem plantes on emeteixen flors, on hi ha aliment per a tota aquesta fauna perquè es pugui establir i l'intercalem al mig del cultiu perquè et facis una idea, igual amb 10.000 metres quadrats pues, hi fiquem unes 1.000 plantes florals intercalades per crear un mosaic floral homogeni i que és bastant impactant si veiessis imatges i per afavorir tot això. Al final el que es basa o una mica el que intentem potenciar són els equilibris, tant en biodiversitat com a nivell de sol, com a nivell d'aigua, i jo crec que hem d'anar per aquí, no? Per reequilibrar tot aquest sistema productiu que s'està fent molt intensiu i una mica generar aquests impactes, no? que intentar disminuir tots aquests impactes que generem a l'hora de produir i que inclús puguin ser impactes positius, no? que puguem regenerar coses que estaven molt degradades.
Ernest, escolta, ens podries explicar una mica com esteu canviant el sistema de fertilització de la vostra finca i sobretot també com treballeu globalment el sòl, perquè penso que això és un dels temes clau i essencials que a més ho esteu aplicant a una escala doncs, gegantina, perquè serien la majoria de finques de Catalunya.
Sí, bàsicament el que ens hem donat compte és que necessitem nodrir el sòl perquè el sòl nodreixi a les plantes. Vale? Llavors ja treballem des d'una perspectiva de llarg recorregut per intentar augmentar la matèria orgànica del sòl, vale? Intentar capturar el màxim carboni que podem i intentar activar tota la microbiologia que podem. Vale? Això ho fem bàsicament hem canviat part del nostre sistema de compostatge, vale? on ara estem implantant compost d'alt valor de carboni, vale? Perquè aquest carboni pugui generar humus i puguem restablir la matèria orgànica. I també, també entrem en una dinàmica de treball de sòl molt menys intensiva. Inclús estem treballant amb encoixinats vegetals, són cultius que nosaltres sembrem, vale? Perquè creixin, perquè per exemple, doncs, un ordi, no?, pugui créixer, i llavors hi passem com un corró, un corró laminat, on el planxem, on l'aixeguem, no? I aquí automàticament hi plantem a sobre sense llaurar. D'aquesta manera el que provoquem és que no pertorbem el sòl, que tots els microorganismes tinguin menjar per fer tota la seva funció, que bueno, tot el tema de llombrils es pugui restablir i que bueno, mica en mica, doncs, poder regenerar tot aquest sòl. No?
Dani, perquè et facis una idea, Verkamp en algunes zones de la finca és com un laboratori a cel obert, és a dir, hi ha un seguit de parcel·les experimentals brutals i estan treballant amb molts, entre cometes, amb moltes variables innovadores per millorar, doncs, això, aquesta sostenibilitat de les finques.
Haurem de venir-ho a veure, o potser teniu algunes fotografies penjades a xarxes de la vostra finca.
Sí, bueno, ara no tant, però hem estat molt actius a Twitter. Una de les coses una de les coses que ens caracteritza és que a part de fer-ho, a part d'experimentar-ho, ho expliquem com ho fem, o sigui, tenim aquesta mentalitat de, per mi el que és bàsic és explicar com ho fem, perquè si no expliques què fas i com ho fas, difícilment tingui valor per la societat, si t'ho quedes per tu. I bueno, una mica, doncs, fer de vanguardia perquè el sector també se pugui animar i pugui veure que hi ha maneres de fer coses diferents. Sí que és veritat, doncs, que no tot surt bé, que estem experimentant moltes coses, que majoritàriament quasi totes no surten com deurien, però aquestes que van anant sortint són passos endavant molt importants per poder garantir una agricultura realment molt sostenible i molt connectada. Aquí, una agroecologia a gran escala.
Aquí al Baix Camp, a la zona aquesta de Cambrils, sou els únics que feu aquesta praxi o això es va ja encomanant a més gent? Sou un exemple a seguir, mica en mica? Com va?
Bé, amb agricultura ecològica ja portem, jo crec que són ja 15 anys, vale? I bueno, a nivell d'altres agricultors i altres empreses se n'han establint per aquí a la zona i jo crec que Cambrils, a nivell d'horta ecològica, s'ha convertit en un dels epicentres a nivell de Catalunya. O sigui, tenim dos o tres empreses al costat, doncs, que també estan apostant per una agricultura ecològica.
Jo, Ernest, et volia fer una última pregunta, no sé si tenim temps, però és molt ràpida, és a dir... De tots aquests factors que has explicat, quins creus que són els més essencials per afrontar els canvis ambientals que ja tenim i que segurament s'aguditzaran en un futur? És a dir, concreta, si pots precisar-ne un, perquè penso que és molt important i és un dels factors que penso que moltes empreses necessiten per això, per avançar-se als canvis que vindran.
Igual, Jordi, la resposta no t'agradarà.
Segurament, ai, ai. Segurament.
Però jo crec que és donar-li el valor, fer conèixer el com ho fas i el per què. Moltes vegades ens perdem pel camí que fem moltes coses i al final, amb un resum, no, contaminar costa poc, vale? Està costant molt poc. Llavors, aquestes pràctiques que realment són més complexes, a vegades són molt més costoses, a vegades no, però si més no, són més complexes, se li ha de donar el valor que té. ¿Vale? I ara, bàsicament, jo crec que és el que ens fa falta, donar-li el valor del que estem fent per poder donar el salt, perquè la gent conegui que hi ha altres maneres de produir, que altres maneres molt més amables amb tot el que envolta, no? I positives per el que és el territori.
Caram.
I a partir d'aquí l'equació serà més senzilla i molt més fàcil.
Totalment d'acord.
Mira, perdoneu, ja us he trobat al Twitter, us feu dir Verkamp Forits, veig, eh? Fins i tot feu formació, n'heu fet amb la Universitat de Barcelona, un màster, eh? I veig... Mira, et poso cara ja. Estàs aquí enmig un camp de cols, em sembla que és aquí.
Sí.
Unes cols, no sé si hi ha unes carxofes per aquí. Cols, molta col aquí, molta col.
Jo sempre dic que quan era petit corria pels camps i ara els camps em fan córrer a mi.
Doncs està molt bé. Escolta'm, el Twitter ja us he trobat. Això que hem explicat i que sembla que té la seva dedicació, ha de ser un treball meticulós, ha d'estar tot molt ben rumiat i valorat, fa que al final de tota la cadena de producció el producte sigui més car o què? Ai, la butxaca.
Aquí entrem en una guerra i entrem en una guerra d'aquí poc, o sigui... tema energètic està disparat, tema de combustibles, tema d'insums, tema de materials, tot se dispara de preu, tema de burocràcia, vale? I els preus dels productes agrícoles estan tarifa plana, que jo li dic, o ambaixada. Vale? Mm-hmm. Això fa que, clar, tots aquests riscos que nosaltres fem, que anem una mica més enllà, tot el tema d'innovació, que no sempre té un resultat immediat, fa que això sigui perillós. Vale?
Tu diràs.
I torno a dir, o sigui, al final contaminar costa molt poc i és molt ràpid i és molt efectiu.
Acaba sent més barat, clar.
En resum, Ernest, el que estem dient és que l'alimentació avui en dia és massa barata i que si no fem un canvi urgent i donem el valor econòmic, social i ambiental que toca aquests productes que estem produint, estem perduts.
Bàsicament, jo el que et diria és que cada dia mengem productes hortícoles, agrícoles, i mengem més d'un cop, i s'hauríem de fer mirar què és el que mengem i com deixem el territori, i afavorir aquella gent doncs, que mira pel territori, mira per la salut i mira per la sostenibilitat.
En tot cas, ens ha quedat claríssim, i això és important, que hi ha empreses que s'hi fixen, que inverteixen en fer menys mal al medi ambient. I això és d'agrair. Doncs moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat. Jordi, Ernest,
perfecte,
una abraçada.
Gràcies, que vagi bé.
Vinga, moltes gràcies. Adéu-siau.
Que vagi bé.
El concurs.
Anem al concurs. Gràcies, Dani. A quina localitat se situa Verkam? Doncs el premi, aquest lot de cafè Novell Residu Zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic i responsable. Teniu tres opcions de lot per triar, si sou afortunats i evidentment, responeu bé a la pregunta. Una opció són 5 paquets de càpsules de cafè compostables, 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè mol. Una de les tres opcions, sempre i quan contesteu bé i sigueu afortunats en el sorteig.
Meteotaula.
Què tal? Bona tarda. Ens entaulem en una comarca que bé, que ja fa anys ha sabut triar un camí, jo crec que ferm, molt xulo, interessant, i bé, que és apostar per un vi, per unes collites de qualitat i per un producte final top, jo diria. És la Terra Alta i ens acompanya la Núria Altés, codirectora del celler Herència Altés. Altés o Altés?
Altés.
Altés, sí, tancat. Perfecte. Doncs l'hem escoltada. Núria, què tal?
Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
A vosaltres. Em deies a micròfon tancat que és un any bo. Si no ho espatlla un aiguat d'última hora, no hauríem de patir, eh?
La veritat és que estem supercontentes perquè és una qualitat excepcional. Sortint d'un any passat que va ser tan dur, perquè tot i que nosaltres som una zona de secà i no hi plou gaire, l'any passat va ser l'excepció i vam tenir molts problemes de mildiu i d'humitat, aquest any et passeges per les vinyes i fan goig, realment goig. L'estat sanitari és meravellós.
Molt bé, sí, sí, és veritat, perquè la veritat és que l'any passat, jo diria que a nivell general de l'agricultura, sortint d'aquell Glòria, etc., va ser un any, jo diria, a tots els racons de Catalunya, bastant dolent i nefast, i ajuntat, evidentment, doncs, amb pandèmia i tot plegat.
Sí, suposo que el 20 és un any per oblidar, però molt optimistes de cara al 21. I mirem de cara al futur, no?
Herència el test en aquest sentit, apuntant cap al 21, com veieu el mercat d'uns productes, d'uns vins, el resultat final de la vostra feina en el mercat? Ja no tan sols el mercat català, perquè m'imagino que mireu fora de Catalunya, evidentment.
Sí, bueno, realment, nosaltres, a Herència Altés, som potser més coneguts, o vam ser més coneguts a l'exportació, que és on vam començar a créixer, que a casa nostra. Afortunadament, això ha donat un tomb impressionant, no? Els vins nostres al mercat de Barcelona ja s'hi troben molt ben posicionats a les cartes dels restaurants, i en aquest sentit som molt optimistes. I parlant de la gent que ens ve al territori, abans era una gran desconeguda. Jo sempre que anava a vendre vi anava amb un mapa, no?, a Barcelona, per ubicar on és la Terra Alta, i ara aquest mapa no em fa falta, no? La gent ja la sap ubicar, no només això, sinó que la visita, no? I el turisme està creixent molt dintre de lo que havia abans, eh?
Explica'ns una miqueta, Herència Altés, el que suposa a nivell, doncs, això, de celler.
Bueno, per mi Herència Altés és un tornar als meus orígens, no? Jo vaig marxar uns anys de Batea, però sóc filla de Batea, nascuda i crescuda a Batea, i sempre explico que Altés no és només el meu cognom, sinó que és el cognom de molta gent del poble de Batea, no? Per tant, és un homenatge en aquell origen, no?, en aquelles arrels. I, per tant, m'omple d'orgull poder arribar a tenir un celler que porta el nom familiar, no?
I l'abast del celler, és a dir, clar, com tots els cellers a la Terra Alta, jo m'imagino vi de Batea i ja saps on vaig,
no? Com diuen els quicos, no?
Per exemple. I aleshores, clar, m'imagino que el vostre celler, com tots els de la Terra Alta, el Priorat, tenen un passat, com tenim tots, evidentment, i en canvi ara heu virat, clarament, com molts cellers, i oferiu un resultat final, un vi que ara en parlarem de premis, etc, però que està posicionat a dalt de tot.
Sí, bueno, és que els vins de la Terra Alta es coneixien sobretot
a Dol,
no? Sí. Els cellers de tota la vida de Barcelona, no?
Del barri, anaves i...
I certament encara, sí. O sigui, apostem igual per la varietat autòctona, sobretot la Garnatxa Blanca, òbviament, que per nosaltres és un buc insígnia, però elaborada d'una manera diferent, no? I buscant molt més vins més amables, més frescos, que expressin molt bé el terroir de casa nostra, no?, i la manera de fer, però que siguin fàcils de prendre, no?, sense tant cos i sense tanta... Respectant molt més la varietat, en definitiva.
Respectant la varietat i sent ecològics.
Sí, sí.
Perquè Premi Binari?
Binari, sí.
Binari, sí, ho he dit bé. De Catalunya, precisament amb aquest reconeixement.
Sí, perquè nosaltres teníem clar que la nostra manera de viure a casa, no?, la filosofia que tenim a casa és d'anar cap al producte ecològic, no? Tenia sentit que féssim la mateixa al lloc de treball, no? I creiem que, bueno, que el món s'ha de salvar virant cap a una agricultura ecològica i respectant molt més el medi. Però no, no només des de la vessant d'agricultura ecològica, sinó som sostenibles, o som quasi autosuficients en energia solar, o sigui, no estem connectats a la xarxa.
D'acord. No esteu connectats a la xarxa.
No estem connectats
a la xarxa. I si hi ha alguna punta, potser hi ha un generador...
Sí, correcte.
Perfecte. Però a la xarxa no esteu connectats.
Primer vam construir una part de plaques solars, vam doblar la quantitat de plaques solars... I
ara deveu estar encantats, veient allò de la factura de la llum.
Exacte, és fantàstic. És que en un país amb sol no té cap sentit...
Clar.
No apostar per l'energia solar, no? Llavors, entenem que la sostenibilitat passa per reduir petjada de carboni, ser respectuosos amb el medi i deixar que, en definitiva, les vinyes siguin una extensió d'aquests paisatges, no?
paisatge... Mira, ara que parles, jo no vull que vagi la conversa cap aquí, però estic pensant en paisatge, terra alta, parcs eòlics, renovables i tot això. Què me'n dius, tu, Núria? Perquè dius que tu ets filla de Batea, però has estat anys fora, no sé ben bé a on...
Jo estic en una associació que es diu Terra Alta Viva, que justament es posiciona en contra de les massificacions eòliques, clarament.
Tu has dit massificacions
eòliques. Sempre parlem de massificació eòlica. Uh-huh. Actualment tenim 148 molins sobre la Terra Alta, de 80 uh-huh. metres. Uh-huh. Ara n'estan construint 30 més de les antigues ZDP, que aquests farien 200 metres d'alçada. Uh-huh. I estem generant un 25% de l'energia eòlica del nostre país. Uh-huh. Amb un consum, consumim un 0,14. Uh-huh. És a dir, creiem que som suficientment solidaris amb energies renovables uh-huh. com per a que continuïn venint a especular al nostre territori.
Per tant, podríem dir que, bé, també hi ha terres amb vent, com l'Empordà, com d'altres, per posar molins.
Evidentment.
I que vosaltres heu estat i sou molt, molt solidaris durant molts anys.
Sí. També no m'agrada entrar en el debat de a tu sí i a mi no, perquè crec que
ja
la massificació
sé.
Que no
ja
vull a casa
sé.
Meva, jo no la vull enlloc.
Està
o sigui,
clar.
Trobo tan aberrant omplir la Terra Alta de molins com aquest macroprojecte al Cap de Creus. Uh-huh. Crec que no va per aquí la història, no?
Uh-huh.
Llavors penso que hi ha un altre model que és possible, no? Omplir uh-huh. les autopistes, les centrals de les autopistes de solars, els polígons industrials...
Uh-huh.
Bueno.
Anem pel bé.
Sí, perquè aquest tema és per un altre programa, jo crec.
Per això, doncs, escolta, hauràs de tornar. Això està claríssim clar, no. Aviam, aquí al Meteo Mauri intentem que hi sigui tothom, que se'n parli i d'això. Escolta'm, vaixells insígnia en forma de vi, de blanc, garnatxa blanca, negre... Què ofereix l'herència al Tess? Aquí has portat una ampolla, per exemple, de l'Estel.
Sí. He portat l'Estel perquè tenia un link important amb meteorologia, no? Perquè és un homenatge
sí.
a aquests dos vents que tenim a la Terra Alta, que són vitals per a la nostra agricultura, que és el CERS, aquest vent que ve del nord, no? Que fa que el nostre clima tingui aquest tret continental,
clarament.
Però també el garbí, no? El garbí de marinada, que ens refresca les nits d'estiu i ens produeix aquesta oscil·lació de temperatura.
Uh-huh.
I això és vital per a la viticultura de la Terra Alta, per això he triat l'Estel, no? Això uh-huh. és un cupatge i tindríem un 60% de garnatxa, un vin de Carinyena, com a autòctones, i llavors tenim un vin de Sirà, que òbviament és forana, que ve de França, però que s'ha adaptat molt bé al medi de la Terra Alta. Però al celler hi pots trobar de tot, no? I sobretot...
Què més en recomanaries, per exemple?
Bueno, jo sempre apostaria per provar dos garnatxes blanques i buscar aquesta versatilitat de les garnatxes blanques, no? Que les podem elaborar sense gens d'impacte amb la pell o amb maceracions molt llargues de pell.
Uh-huh.
Llavors podríem provar, per exemple, un benufet, que és una garnatxa blanca de diferents parcel·les, d'una zona geogràfica concreta del poble de Batea, que està bastant elevat i, per tant, la influència d'aquests vents continua estant present, no? Fermentada amb ciment i amb molt treball de lia.
Fermentada amb ciment?
Sí.
Perquè sigui neutre...
Exacte. Per respectar al màxim la varietat, però tens aquesta microoxigenació que tindries també a una bota de roure, no? Però després podem provar un vi que es diu les Trementinaires, no? En homenatge a les dones sàvies de la muntanya.
Sí.
I aquest és tot el contrari. Aquest fa 21 dies de maceració en pell i després està 2 anys amb una bota petita. Llavors té aquest toc una mica més oxidat, no? Et pot recordar una miqueta a la bota del racó de tota la vida, del ranci, amb un estil molt més fresc, no?
És a dir, que no et recordi potser a vins més pesants del passat.
Exacte.
I
però que t'hi pugui, donat... que et pugui traslladar una mica a la memòria
d'aquesta infància,
que és molt xulo.
Sí, sí, perquè al final entenc, pel que estic entenent de la conversa, que evidentment els vostres vins no són gens plans, sinó que cada parcel·la, cada anyada, cada racó...
Pues una mica que puguis viatjar a través del vi, no? Que provis aquell vi i et recordi pues, el tipus de sols que tenim a la comarca, però també a la varietat, no? Jo sempre parlo molt dels records d'infància, d'aquelles olors que quan començava la verema oloraves pels carrers del poble, no? Que jo crec que les olors després de la música o amb la música és el que té més capacitat de transportar-te, no? D'alguna manera.
Perfecte. Escolta'm, encara que no ho sembli, fem 12 minuts. No sé si hi ha alguna cosa al tinter que m'he deixat, i si no, escolta'm, el dia que tornis per parlar de molins i terra alta i territori i d'això, ho rematem.
Jo no, només voldria afegir que sempre animo tothom a visitar la Terra Alta, no? Que continua encara sent una gran desconeguda.
Ja ho crec.
I que és una gran sorpresa, no? Perquè tenim tota la serralada dels ports, que des del nostre celler divises totes les vistes, i sempre és una sorpresa, no? Perquè des de la carretera no es veu,
però
quan s'entra dintre dius, ostres, de veritat, que pots parlar de Picasso, que pots parlar de la Batalla de l'Ebre,
Roques d'en Benet,
Roques d'en Benet, etcètera. O sigui que aquí queda la invitació a tothom que ho vulgui gaudir.
Perfecte. Hem tocat territori, hem tocat la Terra Alta, en aquest cas amb la Núria Altés, codirectora del celler Herència Altés. Aquest projecte ecològic 100% i bé, en un racó de món fantàstic amb aquests vins. Núria, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a tu, Francesc, per convidar-nos.
I fins la propera.
Merci.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Herència Altés es troba a Bot o a Gandesa? El premi un lot gourmet de torrons i mels alemany. I de la setmana passada, l'entrevista Green, que ja té guanyador, és del País Valencià. I ara us direm qui és. Grup Boix treballa amb fusta de boscos catalans o també de la resta d'Europa. El premi un lot gourmet de torrons i mels alemany, diversos tipus de mel, la crema untable, el còctel apícola o el cub d'ametlla xocolatada, per exemple. La resposta eren només boscos catalans. El guanyador és el Josep Amílcar, de Xàtiva.
Meteotemps.
Aquesta és la música de Meteotemps i ens acompanya en Toni Roca, sotsdirector de Geologia Regional i Geofísica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En Toni, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, no parlarem avui de meteorologia, sinó de geologia. I bé, li donem al Meteotemps avui aquesta característica, sobretot perquè evidentment és notícia un fenomen geològic de primer ordre, diríem de ciències de la Terra, per entendre'ns, que és l'erupció a les Illes Canàries, a l'illa de La Palma. Des dels anys 70 no hi havia una erupció d'aquesta mena i, en definitiva, bé, la informació avui en dia ens presenta una immediatesa i unes imatges que fan fredat d'espectaculars, també de nefastes per la població, però espectaculars. Antoni Roca, què en podem dir a grans trets, perquè anirem a parar els nostres volcans, els de la Garrotxa, però a grans trets de La Palma. Dona la sensació que el volcà va una mica per lliure, no?
Sí, bé, és una cosa que tots ho estem seguint, a més, en temps real, que això és una cosa realment que no havia passat mai.
Clar.
De poder tenir una erupció d'aquesta magnitud en temps real i veient com les diferents fases, com van evolucionant, com passen els rius de magma, com d'alguna manera en aquest moment ja hi ha les tuberies, els hi diuen els jameos, no? A Canàries, per allà on ja tenim les tuberies formades pel refredament de la part més superficial i per dintre ara ja venen les colades, com has dit, Francesc, realment és espectacular i clar, és espectacular, però també és una gran tragèdia. M'imagino que quan algú veu la seva casa que se l'està primer cremant i després se l'està menjant la lava i sap que després hi hauran a lo millor 10-20 metres de lava per sobre i que mai més tornarà a veure ni el solar de casa seva, és dramàtic. Però bé, des del punt de vista, diguem-ne, d'un geòleg, d'un geofísic, d'una persona de ciències de la Terra, realment és espectacular, com bé has dit tu. Sí.
Bé, aparquem-ho aparquem-ho, perquè, evidentment, doncs, això va fent, etc, va variant dia a dia, hi ha dies que ens deixa més astorats, hi ha dies que no tant, etc. El que ens interessa, diguem, el que ens interessa més proper, tenim una comarca com és la Garrotxa, una comarca única a nivell de la península ibèrica, clar, les Canàries és Àfrica, però territori de sobirania espanyola, però la Garrotxa dins de la península ibèrica és, sens dubte, el territori estrella en aquest sentit. Podem dir que la Garrotxa en algun moment ens pot donar una sorpresa d'aquesta mena?
A veure, aquesta pregunta...
Jo te l'haig de fer, eh? Em costa de fer-te-la perquè dius, home, clar que pot entrar qualsevol dia, sí. Però...
Aquí està el tema de la possibilitat i la probabilitat.
Això
no?
Mateix.
Que moltes de vegades és una terminologia que... fins i tot des del punt de vista de gent que es dedica a això, científics i tot, que confonen, és a dir, sí. Si un es pregunta, és possible? Clar, possible és, o ho és o no ho és, sí o no. En aquest cas, sí, és possible, però és altament improbable que en una dimensió, en una finestra de temps, diguem-ne, humana, això passi, és a dir, ni per nosaltres, ni pels nostres fills, ni nets, ni els nets dels nostres nets. Perquè
clar, perquè la darrera vegada que van entrar en erupció van ser 10-11 mil anys, no?
Sí, efectivament. És a dir, i per això, sí, de fet, el que tenim aquí a Catalunya és d'una banda la zona volcànica de la Garrotxa, que té erupcions que varen passar entre, diem-ne, els 700.000 anys i els 10.000, és a dir, el més recent seria Santa Margarida, el Cruscat, Pomareda, no? Aquests estan, en aquest moment, les datacions que fan els vulcanòlegs sobre això ho estan situant sobre els 10.000 anys. Precisament, 10.000, 11.000, aquesta xifra és la que fa que en un volcà no se li pugui dir un volcà apagat, sinó un volcà dorment, es diu, no? Llavors, sí, després, d'altra banda, també tenim que els de Cruscat, Santa Margalida, estaríem parlant de 10.000 anys. Ja si anem a la colada que hi ha per Sant Joan les Fonts, ja ens trobem entre els 500 i els 700.000 anys. De fet, en tota aquesta zona, que podríem dir de la Garrotxa i voltants de Girona, de fet, hi han inventariats de l'ordre d'uns 54 edificis volcànics. I després tenim una altra zona, o dues altres zones també a Catalunya, que una és l'Empordà i part sud de la selva. No? Allà el que hi ha són restes de vulcanisme, però ja molt més antic. Ens n'anem ja a 15, 10 milions d'anys.
Clar, hem de recordar a la gent que l'Homo sapiens sapiens té 200.000 anys d'antiguitat. Per tant, si parlem de 700.000, ni Homo sapiens ni gairebé micos, per entendre'ns. I si parlem de 15 milions d'anys, evidentment, cap vestigi d'espècie humana, més aviat llangardaixos i poca cosa més. És a dir, clar, estem parlant d'una escala temporal bestial que, algunes persones, però, Antoni, diuen, ei, sí, d'acord, les Canàries està molt lluny, no? Però tenim l'Etna molt, molt a prop, clar, potser aquesta proximitat fa que hi hagi alguna fuita per la Garrotxa.
No, realment, aquestes distàncies són massa llargues com perquè hi hagi un tub d'aquests que havia no hi ha relació. Però, de totes maneres, el que sí és veritat és que, en primer lloc s'ha de dir també que les datacions, el mapa que vam fer a l'Institut Geològic, actualment l'Institut Cartogràfic de Catalunya, allà on, d'alguna manera, tota la zona de la Garrotxa es poden anar individualitzant les diferents colades que hi ha hagut en diferents moments. Però les datacions d'aquest tipus de material són molt, molt, molt difícils i sempre s'han per mitjans indirectes. Però bé, sí, podem dir que més o menys les últimes erupcions aquí en els voltants de Girona, en aquest cas
sí, tota la zona.
Serien 10.000 anys, i en aquest cas sí que és probable que hi hagués, d'alguna manera, primers humans que ho haguessin vist, que ho haguessin tingut, no?
Perfecte. Doncs jo diria que tots quedem bastant més tranquils i que continuarem veient la Garrotxa amb un aspecte molt, molt semblant a l'actual, amb aquest parc volcànic que és una meravella, després que, bé, el desenvolupisme dels anys 60, 70, doncs va conformar un paisatge humanitzat poc desitjable, en alguns casos, i ara la recuperació de tot aquest espai des de fa dècades, no? Amb un aniversari recent, em penso que eren 40 anys, si no recordo malament, el 40è aniversari d'aquest parc, sí, doncs se'ns acosta una zona molt, molt, molt atractiva i que sembla clar que deixarà a tots els habitants de la zona ben tranquils uns milers d'anys més.
Exactament, aquesta és la cosa.
Perfecte. Antoni Roca, doncs, sots director de Geologia Regional i Geofísica del Cartogràfic, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Un plaer, moltíssimes gràcies, i bé, anar seguint el de la Palma, que és el que ens queda.
Sí, el plaer ha estat meu i encantat d'haver pogut parlar d'aquest tema.
Molt bé. Gràcies. Fins la propera. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu. Adéu. El concurs.
Anem al concurs. Els volcans de la Garrotxa van entrar en erupció fa 1.000 o fa 10.000 anys. El premi, una ampolla de cava rosat, trepat, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. El concurs de la setmana passada, mobilitat i empresa amb comerç a Triple Plus, feia aquesta pregunta, que ja té guanyadora. És de la ciutat de Tarragona. La pregunta deia, si t'hi escut, fa motosharing de motos elèctriques i de combustió o només de motos elèctriques? El premi, una ampolla de cava rosat trepat, d'Agustí Torelló i Mata. La resposta era només elèctriques. La guanyadora, Asun Llombart, de Tarragona.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà. Un temps que, per aquells que facin 3 dies, en fem el resum. Dissabte, 3 dies de festa, o que necessitin, doncs això, el pronòstic una mica a la carta per alguna activitat que estigui o pugui estar condicionada pel temps. Dissabte, segurament serà un dia ennuvolat, amb la menor probabilitat de precipitacions a les comarques de Girona i Barcelona. Fins i tot a prop de la Costa Brava, ben poca cosa. En canvi, cap a les comarques de Ponent, de Lleida en general, a les del Camp de Tarragona, a les de l'Ebre, aquí els núvols poden ser molt més compactes i produir-se pluges dèbils, moderades al Pirineu més occidental. Això seria molt més probable al matí fins al migdia, perquè a la tarda en aquestes comarques es podrien començar a obrir clarianes i a última hora de la tarda, just abans del canvi d'hora, que serà la nit i matinada, doncs segurament s'anirà aclarint de ponent a llevant. I diumenge, tot i que passin algunes bandes de núvols prims, seria el dia més assolellat. No esperem precipitacions o alguna de dispersa a l'Aran i a l'Alt Pirineu més occidental. Pel que fa a dilluns, tornarien a nuvolar-se moltes comarques, però amb clarianes, amb variabilitat i possibilitat d'alguns ruixats a la meitat oest de Catalunya. Anem als pronòstics particulars. Anem a dissabte a la Núria Torre, Olot, doncs segurament hi haurà núvols i si plou, que podria ploure, serà poqueta cosa, però pot ploure. Cap de setmana de Tots Sants, el Jordi Puigmal va a Camprodon, o s'estarà a Camprodon, Paula García, Tírvia, Pedro Jiménez, Santa Maria de Palautordera, el Dani Herrada, Reus, Iagui, @Iagui. a l'Ampolla. A veure, Camprodon i Tírvia, doncs pinta pluja a Tírvia el dissabte, cel variable diumenge, algun ruixat dilluns, el dia menys inestable, per tant a Tírvia el diumenge. I el de més pluja dissabte. Camprodon, bastant semblant, però segurament amb menys pluja que Tírvia. Santa Maria de Palautordera, potser plogui una miqueta i amb núvols dissabte, però poca cosa. Dilluns és difícil que plogui, hi hauria núvols, i diumenge més sol que no pas núvols. A Reus i a l'Ampolla, temps semblant amb núvols dissabte, alguna pluja dèbil. A la tarda s'aclareix a l'Ampolla, s'obren clarianes, també a mesura que avancin les hores a Reus, a la tarda vespre, i diumenge més sol a totes dues zones. I dilluns tornaria la nuvolositat molt variable. Una mica més enllà ens diu l'Antonio BL, París. Doncs mira, fred, possibilitat de ruixats intermitents. Aneu preparats, aneu abrigats. A Carcassona, Mone Teixi ens pregunta per aquesta vila del sud de França. Doncs, en principi, pot ser que plogui dissabte, algun ruixat diumenge i més ruixats dilluns. Abrigueu-vos una mica, tampoc cap cosa de l'altre món. Cerdanya diu Alta Cerdanya, la mar, Cerdanya francesa, puntualitza. Doncs, en principi, a la Catalunya Nord, una miqueta aquest cel tapat i una mica de pluja de dissabte, diumenge mig-mig, sol i núvols, dilluns algun ruixat. Anna Sagristà, València, dissabte de núvols, si plou poquet, una mica de vent, no farà fred, diumenge més sol, caloreta migdia, francament, dilluns una mica de vent i temps variable. I després hem volgut destacar dos comentaris curiosos. Un és una previsió a la inversa. Miguel Ángel Carnicero. Aquests tres dies de pont puc triar destí a Catalunya. I em diu, quin em proposes per no mullar-me? Això està molt bé, Miguel Ángel, perquè, clar, tu triaràs en funció del que et recomani jo. Després, la butxaca o altres interessos, jo no els conec. Però, en definitiva, pel que fa al temps, jo et diria que dissabte l'indret amb menys possibilitat de mullar-se, la Costa Brava. Diumenge, qualsevol lloc, bé, solet. Dilluns, altre cop, Costa Brava, tot aquest sector, la zona, menys possibilitats. Per tant, si hagués de triar amb aquesta possibilitat, jo faria Costa Brava aquests tres dies, per això que t'he explicat. I l'Eliseu Vilaclara, atenció, que és director de Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, diu, la meva petició és que un dia plogui força perquè convé i els altres dos faci sol i caloreta per gaudir de l'aire lliure. I diu l'Eliseu, per demanar que no quedi. Ai, Eliseu, ja ho saps, perquè tu coneixes millor que jo encara els pronòstics. Dissabte no és d'aquelles pertorbacions que reguen i ve tot Catalunya. Dissabte és el dia de més pluja, però no tot arreu ni de la mateixa forma, i diumenge és el dia de més sol. Aquí està, Eliseu.
El concurs.
Anem al concurs. La pregunta, més ben dit, diu, quan posem noms en els mapes del temps, fan referència normalment a les depressions o als anticiclons? És a dir, els noms que hi posem, depressions o anticiclons? Una de les dues, 50%. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina de quart de litre, gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada, la pregunta que deia, el 10 d'octubre es va celebrar l'aniversari d'uns potents aiguats a Catalunya, però quin any van ser? 10 d'octubre sí, però quin any? I l'any era el 1994. El premi Una gorra de Catalunya Ràdio i l'Eva Roquer de Folgueroles és l'afortunada.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Marta Sala, el Tocúmuls encesos a Viladecans, foto del 23 d'octubre. I tenim guanyadora, en aquest cas, d'octubre, de fenòmens meteorològics. Cel amb cabretes, terra amb pastetes, diu la Rosa Tantinyà, la guanyadora, cel de cabretes, anunci de canvi de temps, foto del 4 d'octubre. Rosa, tu i qui vulguis més, per tant, en parella, pots triar el que vulguis com a parella, xec regal d'una experiència de 2 hores i per a 2 persones a l'Espai Cel, 7 piscines termals, 1 piscina exterior, tot això, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Això sí, heu de concretar les dates amb el balneari.
La setmana que ve.
Doncs la setmana que ve ja no hi haurà Meteo Mauri, hi haurà Green Meteo Mauri. Ja sabeu, anem alternant cada setmana un Green Meteo Mauri on parlarem de l'augment d'accidents amb senglars a les comarques de Girona. Parlarem de les garrafes d'aigua de vidre de Font d'Or, aquelles garrafes que, si no vaig errat, als anys 50, doncs es van estrenar, que semblava que anaven a desaparèixer i que ara són tot un èxit. Un dels responsables de Vichy Catalan Corporation ens ho explicarà. I, a més, evidentment, com sempre, molts d'altres temes que encara estem preparant. Recordeu, som digitals, web, mail, Facebook i Twitter. Recordeu que a Twitter fa pocs dies assolíem els 60.000 seguidors i ara mateix ja freguem els 60.200. Moltíssimes gràcies per la confiança. Els nostres tècnics avui que han fet possible aquest programa, José María Campillo, Isma Sabrián i Pep Lluís Blázquez. Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, Francesc Mauri, qui us ha parlat, i el Dani Ramírez, que avui excepcionalment ha fet l'entrevista del Meteoterra. Moltíssimes gràcies, tanquem edició i fins la setmana vinent.